ya pueden empezar.
Doncs aquesta setmana vam anar a visitar el president de l'Espanyol, Daniel Sánchez Llibre, i amb ell vam repassar tota l'actualitat de Blanquiblava, el seu futur al capdavant del club, el trasllat de l'entitat al nou estadi de Cornellà al Prat, els incidents del derbi contra el Barça amb el lamentable llançament de Bengales, o la renovació d'un dels pilars d'aquest Espanyol, del porter Carlos Kameny. Són diferents qüestions que vam repassar amb Dani, que ens va rebre a la seva empresa de Vilassar de Dalt. Aquesta és la conversa que vam mantenir amb el president Perico, amb Daniel Sánchez Llibre.
Avui visitem el president de l'Espanyol, Daniel Sánchez Llibre, que ens ha obert les portes de la seva empresa. Dani, bona tarda.
Bona tarda, tingueu.
Com anem? Molta feina?
Bastanta feina. Dintre de la crisi que hi ha, tinc que dir que el ram de l'alimentació, pues, en aquests moments podem parlar de crisi, però possiblement no tan acusada com, com altres rams. Toquem de peus a terra, esperem que tots els problemes financers que hi ha es solucionin, però el que hem de fer és seguir pencant.
Només vostè sap el que ha patit, i pel que diu ha patit bastant en els anys que porta de president de l'Espanyol. Tot això li compensa?
Bueno, hi ha moments que sí, el futbol té coses molt bones. Jo sempre he dit que les coses bones del futbol són fantàstiques, és el millor que li pot passar, tret de la família, el millor que li pot passar amb una persona al llarg de la seva vida. Ara, també vull dir i ser molt clar que les coses dolentes són les més dolentes que li poden passar amb una persona. Jo com a president he passat ratos crítics i com a president també he passat ratos que m'ho he passat bomba, amb el sentit d'haver guanyat les dues Copes del Rei, amb el sentit del viatge que vam fer a Glasgow ara fa un parell d'anys. I sempre he dit una altra cosa, jo, que he posat en una balança les coses bones guanyen a les menys bones, o a les dolentes, que també n'hi ha, i n'hi ha forces.
Ara deia, poso la balança, sempre pesen més les coses bones que les dolentes. Es parla molt de quan Dani plegarà, deixarà de ser president de l'Espanyol, deixarà de patir i deixarà de disfrutar. Vostè ja té clar quan plegarà?
Jo tinc clar quan me'n tinc d'anar. El que passa és que és un debat que no el vull obrir ara, perquè amb el que hem de pensar és amb la situació del primer equip i del nostre futbol base, que en definitiva és el negoci nostre aquest, i ara seria una tonteria que jo digués me'n vaig tal dia, tal data, i seria un debat que no faria cap tipus de bé en el club. Però avui, de la manera que està muntat a l'Espanyol, que és una societat anònima esportiva, pues, està molt clar les accions a quines mans està, i està molt clar qui serà el president quan jo no hi sigui. I en aquest cas ara segurament que tu em preguntes qui serà, no puc dir el nom perquè no existeix encara el nom, però sí que el que sí està clar és que el president serà el que els primers 5, 6, 7 accionistes vulguin, perquè entre els 10 primers ja et dic jo que se suma més d'un 50% llarg.
Ara, en parlar d'accions, vostè ja és el màxim accionista de l'Espanyol?
No, el màxim l'accionista número 1 de l'Espanyol és la família Lara. Tot i això, amb les últimes accions que he comprat, no és que estigui massa lluny, però s'ha de reconèixer i es té que dir que la família Lara és el màxim accionista del nostre club.
Però vostè està molt a prop, no, ja, amb aquests últims moviments, amb aquesta compra d'accions que ha fet?
Sí, molt a prop, depèn del que s'entengui, per molt a prop. En aquests moments tampoc vull dir jo quantes accions té la família Lara, i lògicament tampoc m'agrada dir quantes en tinc jo. El que sí que està clar que el segon accionista de l'Espanyol és, en aquest cas, és la família meva, composta pels meus fills, per mi i per l'empresa meva, que la tenim, o sigui, les accions les tenim dividides entre quatre.
M'ha dit que no volia obrir el debat i no el vull obrir, però els polítics diuen sovint, o fins i tot el president del Barça, en Joan Laporta, ho ha dit també, que els mandats són per complir-los. I vostè acaba el mandat el 2011. No sé si vostè també és de les persones que pensa que quan un president és escollit per un període determinat s'ha de complir aquell mandat.
Sí, però això és fals. Això és fals, el que digui això. A mi em sembla bé que la gent digui que el mandat s'han de complir, però jo estava a la meitat del mandat meu, que s'acabava el 2008 em sembla que era, i el 2006 pues, va muntar unes eleccions perquè les societats anònimes esportives és així. Hi ha tres presidents que a la meitat del seu mandat pues, també els han fet una moció de censura, que suposo que deu estar dintre de la llei, com de la mateixa manera que estava dintre de la llei que si jo tenia un mandat per 5 anys, el segon any pues, o el tercer em van muntar unes eleccions que me'n vaig entrar per Catalunya Ràdio. Ja sabeu com va anar tot el tinglado aquell. I sí, jo tenia mandat per 5 anys, però si un bon dia un senyor que tingui un 5% o un grup de socis que tinguin un 5% em poden muntar una assemblea i poden dir, bueno, pues el senyor president que hi ara, pues, fem unes eleccions i si les guanya tornarà a seguir 5 anys més i si no les guanya pues se'n tindrà que anar cap a casa. Això de que els mandats són per 5 anys, a mi ara se m'està dient que tinc mandat fins al 2011. Mm-hmm. Però això és sempre i quan no vingui al 51% i digui que no li interessa que Daniel Sánchez Llibre segueixi a l'Espanyol com a president. Ara mira, ara tenim una assemblea l'11 de novembre, pues, i quan arriba el moment de l'aprovació de les comptes no se'ns aproven, pues, lògicament tinc que agafar la porta i anar-me'n a casa. Això és així, està muntat així, i els presidents aquests que es pensen que perquè els hi han donat un vot de confiança per 5 anys, tant si és un club com si és una societat anònima esportiva, al final els que manen són és la massa, és el públic, que en l'Espanyol jo calculo que poden representar hasta un 40% de les accions.
Si m'equivoco, em corregeix, però pel que em diu, si ningú li posa pal a les rodes, sí que estaria disposat a arribar al 2011. Se sent valent i fort. L'únic que veig que el preocupa una mica és que aquest entorn o que hi hagi certa posició crítica dintre del club, però que si no, vostè tira fins al 2011.
Mira, jo vaig dir una cosa. Jo amb els anys que porto i a l'edat que tinc, preocupar-me em preocupa tot i no em preocupa res. És com aquell que diu, indispensable no hi ha ningú, però necessari ho som tots. A mi preocupar-me avui, l'únic que no em preocupa és que la piloteta entri, que els temes econòmics del club vagin bé i que el club tiri cap endavant. Que demà surt un grup de gent que volen ser president, que volen que jo me'n vagi, bueno, pues, ja en parlarem, però preocupar-me et garanteixo que no em preocupa. La preocupació meva avui són dues només. O tres, l'empresa, la família, o la família, l'empresa, i entre mi es podríem posar Anna l'Espanyol. No tinc cap més tipus de preocupació. Sempre que surt algú és per millorar el club, i si surt algú que té moltes ganes de que l'Espanyol estigui més alt de lo que està, doncs encantat.
I si no surt ningú, tenim Dani fins al 2011, no?
I si no surt ningú, doncs el Consell aquest té mandat fins al 2011, i qualsevol membre del Consell pot ser president demà. O sigui, perquè l'assemblea no llegeix amb un president, l'assemblea llegeix amb un consell, amb uns consellers, i aquests consellers llegeixen en el president. El president se'n pot anar demà, i demà passat un del mateix consell pot seguir fent la tasca de la presidència.
En tot cas, abans del 2011 sí que estrenarem el nou estadi de Cornellà del Prat, no? Això està segur.
Sí, això és un fet. Tot i que hem tingut moltes crítiques amb això, perquè s'ha de dir que des del 2001 que vam començar la tasca aquesta, quan vam anar a fer la visita dels terrenys allà a Cornellà, i lògicament que hi havia moltes dubtes. Hasta jo mateix inclús pensava, bueno, aviam, estem en un barco que no sé si arribarem al port, perquè ha sigut complicat, ha sigut una feina de moltes hores, molta feina política, molta feina de les administracions, i lògicament que no ha sigut fàcil. Però el que sí que està clar que avui, el 2008, igual que el 2007, és un fet que l'Espanyol tindrà casa pròpia, que l'Espanyol tindrà nou estadi, i que l'Espanyol tindrà un patrimoni que per desgràcia van perdre en l'any 97, perquè pensa que en el 97 l'Espanyol va quedar en patrimoni zero. Avui, gràcies a Déu, gràcies a l'esforç de tothom, jo inclús et diria que avui tenim una bona zona esportiva, avui tindrem un gran estadi, i l'Espanyol tindrà dues cases, Sant Adrià i Cornellà Prat.
Avui mirava el web del club, veia imatges de l'estadi d'avui mateix, i això ja comença a tenir patxoca, ja es veuen les dues graderies, han començat a instal·lar seients. Es parlava del febrer inaugurar-lo amb un partit contra el Liverpool, però que al febrer potser s'arribarà un pèl just.
El que sí que està clar que les claus ens les entreguen el novembre-desembre. Jo et diria que el 15 de desembre l'estadi ja està acabat. Després hi ha tot el tema de tot l'entorn. Jo espero que el mes de març l'Espanyol pugui com a mínim fer algun partit en allà. No sé si els tècnics considerarà molt oportú fer el trasllat, depèn com vagi l'equip, si l'Espanyol està en una situació mitjana que dius, bueno, no hi ha opcions d'anar cap a la UEFA, però tampoc tens cap perill d'estar fins als últims partits pendent del que pot passar per la zona baixa. Jo crec, jo faria el trasllat aquest un cop tinguéssim que l'Espanyol estigués en aquella zona que diu zona de nadie, no? Que no hi ha por ni per damunt, bueno, por, o no hi ha possibilitats d'anar amunt, ni hi ha por per poder anar avall. Però si es donen una de les dues possibilitats aquestes, que tens opcions tant amunt o tens de por en la part baixa, dependrà de que els tècnics diguin si és convenient o no. Si els tècnics diuen cap a Cornellà Prat, doncs maletes i cap a Cornellà Prat. Que diuen que no, doncs ens quedem a l'Estadi Olímpic, que tenim que dir que ha sigut un estadi, tot i les crítiques que hem tingut, que ens ha donat sort, que ens ha donat finals, que ens ha donat títols, cosa que no, cap Sarrià doncs no ho vam tindre mai.
Parlem d'Estadi Cornellà del Prat perquè no té nom i en època de crisi econòmica no sé si és mal moment per anar a buscar un sponsor pel futur estadi de l'Espanyol.
Bueno, nosaltres estem buscant el patrocinador de l'estadi des de fa pràcticament un parell d'anys i tinc que reconèixer que no l'hem aconseguit. Llavors em pots dir, i quin nom se li pot posar? Jo ho tinc claríssim que el nom del nou estadi té que ser Estadi del Real Club Deportiu Espanyol i punto, perquè és a casa de l'Espanyol i no m'importaria a baix posar Cornellà Prat, perquè ens hem d'oblidar que l'Espanyol avui serà un equip, tot i que les rels nostres són d'aquí a Barcelona, l'Espanyol avui és un equip o és un club o és una societat anònima esportiva que està a Cornellà Prat i a Sant Adrià.
I també m'agradaria fer-li una pregunta, perquè hi va haver els incidents del derbi, ja han passat uns dies, suposo que vostè ja ha reposat una mica, ja ho ha pogut pair tot plegat. Com ho veu després de gairebé 15 dies els incidents que van passar al derbi contra el Barça?
Jo crec que el que es va viure allà, la gent que van tirar les bengales, perquè m'he fixat bé amb les imatges aquestes i les he analitzat força bé, inclús veig gent gran en allà. Hi ha gent que van anar allà perquè els hi va tocar anar allà, perquè les entrades que es venen en l'equip contrari són de la zona aquesta, pues no tota la gent que estava allà van tirar bengales o tenien intenció de tirar bengales. El que passa que els personatges aquests que van anar allà ja amb el fet de tirar bengales, pues jo crec que el que els hi ha passat amb ells els hi està molt bé, perquè no es pot jugar amb la vida. Jo li vaig dir amb un mosso d'esquadra que el per què no havien desallotjat allò, i em van dir, bueno, que hagués pogut ser pitjor a l'entrar a tota la zona aquesta que no pas que el que podia passar. Però clar, jo pensava amb la gent nostra, perquè la gent que hi havia baix nostra, algú hagués pogut, li hagués pogut passar, home, dir matar, no ho sé, però sí que algú hagués pogut quedar segur i hagués pogut cremar la cara. I jo, lògicament, quan una és una persona humana, jo els defenso tots, però és que en aquell moment els que tenien perill era la gent nostra, i va ser molt dur. Jo em vaig acollonir en l'estadi quan veia que les bengales anaven tirant avall i que haguessin pogut fer mal. S'han pres medides, tinc que dir-te que mai més hi haurà la zona contrària per sobre, l'afició contrària per sobre dels aficionats nostres. Hem destinat una zona perquè les aficions contràries pues, vagin i que es puguin estar controlats i que no puguin fer mal a cap altre seguidor, sigui nostre o no sigui nostre, però vaig viure un espectacle d'aquests que entre cometes fan fàstic.
Va ser un partit amb molta tensió. Al final del partit vostè en calent va fer unes declaracions fortes, va dir que la Lliga estava literalment prostituïda, i no sé si se'n penedeix d'això o segueix pensant el mateix.
Mira, el que està dit, vaig dir el que en aquells moments pensava, i ara què podria dir jo? Pues el que vaig dir pues no ho volia dir. Lògicament hi ha coses que en calent les dius i després quan les reposes segur que no les diria, perquè no he sigut mai una persona conflictiva, ni he tingut mai problemes ni lius en cap club, ni en cap president, ni amb la federació, ni ara, però les vaig dir amb el moment aquell, i lògicament avui segur que no les diria, però vaig dir-ho i aquí estan i no vull seguir més amb el comentari aquest, perquè com que ja ha passat, deixem-ho córrer. L'Espanyol ens van posar una bona multa, dintre de lo que cap està bé.
Dura però justa?
Bueno, justa, jo crec que no és... Deu veure, justa, va passar a casa nostra, però això és com aquell que li entren a casa i el que entra a casa pues fot foc a la casa. Bueno, la casa és meva, clar, i el responsable sóc jo. Si no ens arriben a tirar bengales, si no arriben a caure les bengales aquestes, que el que sí està clar no era gent de l'afició nostra, i el que sí està clar que no eren pericos, pues no hagués passat res aquí, hagués seguit el partit. Ens va perjudicar això, perquè en aquell moment estàvem guanyant per 1-0, i no sé el que hagués passat si no haguessin sortit aquelles bengales. O sigui que jo crec que les sancions tindrien que anar cap a una altra banda.
Que passa que el president del Barça diu que ell no els deixa entrar a casa seva, en aquest cas al Camp Nou.
Jo no sé si els deixen entrar, jo no hi entro amb això, tampoc eren socis, i després resulta que un dels 5 detinguts sí que era soci. No vull entrar en les declaracions d'un altre president, perquè...
Però pel que em diu, vostè creu que el Barça hauria de pagar part d'aquesta multa perquè els aficionats eren del Barça?
No, jo no dic que tingui que pagar... que tingui que pagar el Barça. El que tinc que dir jo, el que jo dic, que el mateix que vaig dir aquella frase, el que ara dic és que les bengales no les va tirar cap seguidor de l'Espanyol, i això em sembla que està molt clar. Que perquè els aficionats de l'equip contrari tiren bengales, el perjudicat és el club de casa, bueno, perquè està muntat així. Però jo no ho tindria muntat així. Si un dia els de l'Espanyol van en un camp i fan el que no han de fer, pues ens l'hauríem d'enveïnar també. Però jo estic tranquil·lament a casa meva, em venen uns individus i comencen a tirar bengales en els aficionats nostres. Bueno, la multa la tinc que pagar jo, pues ja la pagarem, però crec que no és just.
Aquell dia la Llotja no s'ho devia passar massa bé, devia disfrutar una mica més fa 7 dies de la Llotja del Bernabéu. Ho dic per l'empat, pel 2-2, ningú havia puntuat fins ara, feia temps que l'Espanyol no podia arrencar un punt del Bernabéu, i l'últim partit de Lliga deixa un bon gust de boca.
Vaig disfrutar molt al palco, però també em vaig emprenyar molt, perquè crec que no mereixíem el punt aquest, que en mereixíem 3. I quan es va acabar la primera part, que ens van fer el gol, si no recordo malament, al minut 48 o 47, em vaig aixecar enfadat perquè veia que aquest partit era nostre. Després del pal del Luis i després del bon partit, per almenys per mi, parlo ara, per mi l'Espanyol va fer un dels millors partits a camp de fora dels últims anys, i vaig estar content però emprenyat.
Quin encert no vendre Luis García aquest estiu, perquè s'està demostrant, de fet ja ho era, molt important, però aquesta temporada els hi ha donat molts punts.
Luis García, nosaltres teníem molt clar aquest estiu que si no pagaven una quantitat, que va dir el club, perquè... si paguen una quantitat d'aquestes tan importants que dius, bueno, és que no puc dir que no, i estàvem convençuts de que no el vendríem. Aquí haig de reconèixer que l'actitud que va tindre el jugador va ser molt bona pel club, perquè en cap moment va forçar la màquina, en cap moment ens va apretar perquè es tanqués aquesta operació amb el Benfica. És cert que el president del Benfica va estar aquí, inclús en la taula aquesta, és cert que vam anar dinant amb ells, és cert que em va trucar 4 o 5 vegades o 6 al llarg de tot el mes d'agost, però també és cert que jo li vaig dir, oi, és que si no se paga aquesta quantitat, Luis no se va marxar. I aquí jo diria que el mèrit de que es quedés el Luis va ser de la direcció esportiva nostra, perquè en cap moment va aconsellar que ens el venguéssim. I el mèrit de que es quedés el García també és un mèrit que es té que dir que va ser del mateix Luis que va deixar que l'Espanyol ho fes. I sempre es deia, lo que sea mejor per al club. I això m'ho va dir un a mi, li va dir en el director esportiu, vol dir que són jugadors d'aquests que, si algun dia s'entenen que anar, jo estaré trist i estaré emprenyat, perquè és un jugador que encara que no s'hagi format a casa, jo diria que és com si fos de casa avui.
I que li agradaria que retirés a l'Espanyol?
M'encantaria, però després aquí ve la segona part. Ell és un professional i li pot vindre una superoferta, una oferta crac d'aquestes, que el jugador vindrà un moment que sí que tindrà que insistir per dir, escolta, que a mi em queden 3 anys com a futbolista, me'n queden 4, tinc una oportunitat. Jo estic convençut que aquesta oferta li arribarà amb ell.
Ha arribat el moment d'ampliar el contracte de Kameni?
El Carlos, tinc una relació bona amb ell, com tinc amb tots, home, m'encantaria que el Carlos es quedés, i jo us puc garantir que si s'anés el Kameni seria deixant un benefici en l'Espanyol. Primer perquè ho ha dit públicament ell, segon perquè m'ho ha dit particularment a mi. però jo quasi podria dir tots els pericos que estiguin tranquils que tindran que venir per uns quants anys.
Això està a punt d'afirmar-se ja? Ha vingut no, ja en aquest... No, s'ha sentat en aquesta taula o no?
No, jo no hi ha cap jugador que vingui en el despatx meu. Si algun jugador vol parlar amb mi o algun entrenador o qualsevol del club vol tindre un comentari de l'Espanyol amb mi, s'ha de fer en el club. Jo tinc molt clar que casa meva és una empresa de conserves i l'Espanyol és una societat anònima esportiva de futbol. I qualsevol cosa que es tingui que fer, es té que fer allà en el club.
Tintín Márquez, té la sensació que l'han encertada de ple?
Home, jo estic convençut. Si no haguéssim estat convençut des del principi, pues ja no estaríem nosaltres. Mira, quan va arribar el moment que el Valverde va dir que s'andava, van tindre una sentada amb el Pedro Tomás i amb el Paco Herrera, i Paco Herrera va dir, dejadme 15 dies que vull veure un parell o tres d'opcions, perquè nosaltres ja ens ho esperàvem, que el Valverde la temporada aquesta entrant, que no seguiria. Ho teníem no clar, però sí, pensàvem, cuidado, que se'ns pot anar i tenim que estar a punt. Pues el Paco Herrera tenia tres o quatre opcions per fer d'entrenador, i una d'elles era el Tintín Márquez. I recordo el dia que em va trucar el Paco Herrera, diu, Dani, diu, l'opció més bona que veig pel nostre club és el Tintín Márquez. Jo el Tintín és que el conec fa molts anys, perquè, com sabeu, bueno, ja com a president em porto 12 o 11, i després vaig estar en el futbol base, que el Tintín Márquez també havia estat en allà. I no oblidaré mai la primera final de Copa del Rei que va fer l'Espanyol, sembla que era allà a León, que era el Madrid aquell dels Portillo i companyia, que era, bueno, era un equip mortal de bo, no? I el Tintín em va ensenyar una pissarra, perquè jo vaig entrar en la caseta amb els juvenils, això ho pots fer-ho, amb el primer equip no, però jo li vaig dir, Tintín, digo, ho veig molt, molt complicat, això, perquè veia unes torres mentre s'entrenaven abans de començar el partit, veia allà unes torres, dic, ostres, dic, aquests ens fotran un paquet que no ens en sortirem. Dic, Tintín, ho veig complicat. I em va començar la pissarra allà, apreciaremos el 3 aquí, el 4 aquí, i això, hòstia, li va sortir clavat. Era l'any que en Jonathan encara era cadet, i em sembla que era el primer any de juvenil, o sigui, quedava cadet, però jugava algú amb el juvenil. I va guanyar, i em va sorprendre tot el plantejament del partit aquell.
A vegades la gent de la casa diuen que no està prou ben valorada. Suposo que el Tintín se sent valorat i que ja el té lligat pel futur.
Jo garanteixo que estic molt content amb ell, i sempre li dic, aquest any Tintín és el del llançament teu, perquè Tintín fins ara ha estat futbol base, ha estat a l'Espanyol B i ha estat com a segon. L'oportunitat aquesta, el sol fet d'haver entrenat a l'Espanyol, d'haver estat a primera, lògicament Tintín ja té un nom en el mercat ara. Estem fent una campanya, jo et dic, que bona. Tintín, si per lo que fos, un dia se'n anés de l'Espanyol, té la porta oberta a molts clubs, però, o sigui, Tintín de segon o el Tintín de futbol base, s'ha acabat ara, ja és el Tintín, que jo ja no li diria Tintín, jo ja li diria Márquez, saps? Perquè això de Tintín sona com a molt familiar, però com que li han dit sempre sí, però... és ja un entrenador de primera i un entrenador que segur que, per mi, ojalà que estigui molts anys a l'Espanyol, però segur que se'l disputaran més d'un club a no tardar gaire.
A vegades també es parla de l'Espanyol i de la catalanitat. Vostè ja sap que a vegades hi ha renou. A Catalunya Ràdio vam explicar que es plantejaven posar la senyera catalana a la indumentària i al final no s'ha fet. Per què no s'ha fet?
Bueno, pues, jo crec que l'Espanyol no té que demostrar res, ja. Vull dir, a mi el que em digui, jo sé qui sóc, jo sé d'on vinc, i l'Espanyol també sap qui és i sap d'on ve.
Vostè a vegades sap que els símbols també són importants, no? I que potser hauria sigut una picada d'ull que hauria anat bé.
Bueno, però, deu veure, a mi la senyera m'encanta, ¿vale? Perquè sembla que no sóc dubtós amb el tema aquest. La senyera m'encanta perquè m'encanta, com suposo que encanta a tots els catalans, però també és trist dir per demostrar que som catalans hem de posar la senyera. És que jo crec que quan la posem, que la posarem, té que ser por lo grande, no pensar que si la segona equipació, que si no pensar... quan la posem, que la posarem, i ja t'ho garanteixo jo, té que ser por todo lo grande. Per què? Pues perquè estic orgullós de la senyera, perquè és la meva, i la senyora que no me la toquin. I la senyora, jo, que hi hagi un motiu de discussió per si la senyora sí o la senyora jo, això m'empipa. No sé si m'explico o no. O sigui, la senyora, deixem-la tranquil·la, perquè no es mereix cap tipus de discussió, al contrari.
Escolti, fa dos anys el vaig entrevistar com a president a Montjuïc, avui l'entrevisto a la seva empresa. Si li sembla, l'emplaço per d'aquí dos anys, 2010-2011, com a president a casa seva, em convida i li faig l'última entrevista com a president de l'Espanyol.
Bueno, doncs un dia vens a casa, vine a l'estiu, que ens fotrem un bon aperitiu, i estarem fresquets. A casa meva esteu convidats sempre, perquè ja els he convidat a tots, vull dir, la premsa inclús un dia, me'n recordaré, era l'any de l'inici del 3.0, que van tindre un dinar tots els consellers a casa i tota la premsa es va esperar en el pati de casa. Vull dir que la porta de casa meva sempre està oberta per gent de bona fe i de saber que està com sou tots vosaltres, i hi ha altres que no són de la premsa que també tenen les portes obertes.
Ho tanquem, d'aquí dos anys com a president a casa seva.
Bueno, d'aquí dos anys a casa, ara com a president o no, no ho sé, si voleu vindre a casa, tant sigui president com no ho sigui. Home, puc, perquè tinc mandat fins al 2011. Ara bé, qui diu que d'aquí tres setmanes, un mes, no se'n presenta algú que vol ser president, em munta una assemblea i me'n tinc anar perquè la perdi. Perquè el futbol és així, les societats anònimes esportives, puc dir, jo tinc mandat fins al 2011. Com, ojo, el pròxim president, que encara que tingui un mandat per 5 anys, qui li assegura que al cap d'un any no li sortirà algú i li dirà: ep, que no m'interesses, com que tinc més del 100%, monto una assemblea i aviam si guanyes les eleccions aquestes.
En tot cas, jo vindré, si com a president o no, l'aperitiu amb Barberet Xusdani, això està garantit, no?
Això està més que assegurat.
Dani Sánchez Llibre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, vinguen, bona tarda.